Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Avui ens hem aixecat amb el tancament de les farmàcies de tot Catalunya com a mesura de protesta pel retras en el cobrament dels 99 milions d'euros que el govern els hi devia. Poc després, a les 12 del migdia, el pagament s'havia realitzat a través d'una nova partida del Fons de Liquiditat Autonòmica que, segons declaracions mateixes de Francesc Homs, portaveu del govern, anem rebent amb comptagotes, fet que dificulta la gestió de tresoreria i tensa més la corda entre Catalunya i Espanya. Parlarem d'aquesta notícia, com també comentarem, per un costat, l'augment en un 70% dels expedients de regulació de l'ocupació respecte a l'any passat, i per l'altre, les bones perspectives laborals per a Espanya amb l'arribada d'una planta de la marca d'automòbils Ford a València i d'una altra de la firma de roba d'esports americana Foxhead. Així mateix, comentarem la darrera enquesta presentada per la Pimec als seus socis, on 7 de cada 10 empresaris dona suport a l'estat propi per Catalunya i la citació a Rato per a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, el proper 20 de desembre per respondre per presumptes delictes d'estafa, administració deslleial i falsificació de comptes. Aquestes són les notícies econòmiques més destacades i les posarem sobre la taula a la nostra tertúlia d'avui, que comptarà amb el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, i el senyor Pere Guinjoan, economista i especialista financer. Però abans, degut a la seva rellevància en l'estat de situació tant a Catalunya com al marc europeu, reflexionem sobre la passada cimera dels principals caps d'estat i govern de la Unió Europea. Serà amb l'economista Joan Elias. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
La setmana passada se celebrà a Brussel·les una nova reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. El Consell Europeu va intentar avançar en els temes més importants que hi ha en aquests moments sobre la taula. L'objectiu és arribar a acords a la propera cimera, que se celebrarà cap a mitjans del mes de desembre. Què s'està coent a Brussel·les? Com ens afecten aquestes decisions? Per què parlem tant de la senyora Merkel? Tres qüestions fonamentals estan en joc. En primer lloc, hi ha el rescat dels bancs espanyols. La Unió Europea ha concedit a Espanya un crèdit de fins a 100.000 milions d'euros per sanejar els balanços de les entitats amb problemes. L'enorme dèficit públic espanyol i també la imparable escalada del deute es veurien molt agreujats si, a més, l'Estat hagués de fer front ell sol als costos de la reestructuració de la banca. És per això que en aquests moments, a nivell europeu, s'està plantejant una unió bancària, és a dir, el traspàs a les competències comunitàries del control sobre la banca, ara en mans nacionals. Així sembla, considero, l'experiència d'aquesta crisi, especialment la situació dels dos països més afectats per la bombolla immobiliària bancària, Irlanda i Espanya. A la cimera de la setmana passada, un dels punts que van desencadenar una major controvèrsia i que finalment es va tancar en perjudici d'Espanya és qui assumeix el cost del rescat. Espanya pretenia, com semblava que s'havia acordat a l'anterior cimera del juny, que el cost, és a dir, els interessos del crèdit i les eventuals pèrdues, l'assumís en bona part el fons de rescat, l'anomenat MEDE. Alemanya, amb la senyora Merkel al capdavant, Holanda, Finlàndia i també Àustria volen que això ho pagui Espanya. Si finalment és així, això significa més esforç d'ajust i d'austeritat. Un segon punt en el qual es van centrar les discussions de Brussel·les fou en el rigor fiscal. La premsa no se'n va fer massa ressò, però és un afer rellevant. Es tracta d'un major control de Brussel·les sobre la política pressupostària dels estats que s'entén a les reformes estructurals. Les disposicions són ambicioses i tendeixen a que els estats tinguin molt poc marge per decidir i, en canvi, que l'autoritat comunitària tingui una força cada cop més gran. És possible endegar aquestes polítiques sense els necessaris mecanismes de legitimitat i control democràtic? Aquesta és una qüestió que tard o d'hora la Unió haurà d'afrontar de manera clara. Finalment, un punt en el qual pràcticament no hi ha avanços, però és d'importància cabdal, és el creixement i l'ocupació. Aquí la inoperància de la Unió Europea és molt preocupant, ja que sembla un tema arraconat quan hauria de ser el més important. Sembla que la filosofia és deixar que es vagi arreglant sol, ja que no deixa de ser un problema del sud o de la perifèria. És a dir, la taxa d'atur d'Alemanya està, per exemple, en mínims. I, per tant, si es va arreglant la crisi, del deute sobirà, de rebot ja s'acabarà la recessió i l'atur. En definitiva, la cimera ha tornat a posar de relleu qüestions importants que afecten a la dinàmica actual i a les perspectives de la Unió Europea, l'exasperant lentitud en els avanços cap a la resolució de crisi del deute. Les diferències i les divisions internes que allarguen les discussions, també l'escassa sensibilitat dels països del nord respecte als problemes dels perifèrics, la mancança d'ordres democràtiques que suposa el procés de concentració del poder a Brussel·les, etc. Com a les pel·lícules, hem de posar un continuarà. Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Goodbye, Joe, mi gargó, mi omayo. Mi gargó, pull the piro down the bayou. My Yvonne, sweetest one, mi omayo. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete.
Per comentar aquest tema tan important que ens influeix en el dia a dia i que està en boca de tots, la Unió Europea i el seu futur, les seves conseqüències en la nostra vida quotidiana, tenim amb nosaltres l'economista i membre dels serveis d'estudis de la Caixa, Joan Elias. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Per comentar un tema que es va movent, que no és un tema fixe, sinó que anem veient una mica la progressió. Fa, podríem dir, 4 o 5 anys, no parlàvem tant de la Unió Europea, o com a mínim no amb tanta freqüència, no estava a sobre tots els diaris cada dia. Què ha passat?
Doncs ha passat que ens hem donat compte de que el disseny del que anomenem la Unió Econòmica i Monetària, és a dir, aquesta unió que va donar llum a l'euro, doncs tenia uns defectes que s'han posat de manifest amb la crisi. Al principi, l'euro va protegir les monedes europees del terrabastall que es va desencadenar als Estats Units, en el sentit de que l'euro va demostrar ser una moneda estable i ben assentada i sòlida. I per exemple, amb una altra conjuntura, si haguéssim Espanya tingut la pesseta, per exemple, doncs en una situació d'aquesta probablement doncs haguéssim patit devaluacions, inestabilitats, fugida de capitals, etc. per la mateixa inestabilitat mundial. Doncs l'euro ens va protegir a nosaltres i a altres països. El que passa és que la crisi va evolucionar amb tot el problema que va aflorar a Grècia, i aquí ens vam donar compte de que els estats, el mancar-los la política monetària i estar subjectes a una unitat, a un banc central sobre el qual no tenen control, en últim extrem no tenen qui els hi doni suport. El tractat explícitament deia posava clarament el principi del no bailout, no rescat, és a dir, cada estat era responsable dels seus deutes. I això, que semblava una qüestió raonable en un principi, imposat, per suposat, pels alemanys, que sempre són els més ortodoxos en aquest sentit, doncs quan els estats van tenir greus problemes de finançament, al tancar-se els mercats de finançament internacionals, va suposar que no hi hagués manera de finançar aquests estats, que a més es veien arrossegats per un problema, per problemes interns, alguns estats, com és l'esclat de la bombolla immobiliària, el suport als bancs involucrats en aquesta bombolla, i tot plegat implicava que els estats no podien, com abans, recórrer al tresor i fer anar la màquina de diners, perquè la màquina aquesta de diners està a Frankfurt i ja no està aquí i no tenim cap control sobre la mateixa.
És a dir, la solució a la que estàvem tots acostumats, d'alguna manera, ja no era possible.
No era possible. Aleshores, esclar, davant d'aquest problema, el principi de no bailout, de no rescat, es va tenir que aparcar, si més no aparentment, I la primera actuació va ser un crèdit entre tots els estats a Grècia perquè pogués fer front a la situació. I després es van començar a dissenyar mecanismes més permanents que poguessin afrontar aquest tipus de situacions que no és que no estiguessin previstes, sinó que no s'havia previst que podien agafar aquesta magnitud ni aquesta importància.
La Unió Europea neix davant de les atrocitats de la Segona Guerra Mundial en un estat de tensió entre països i en la recerca una mica de la possibilitat ideal de la pau, no? Sembla que ara el terreny de la guerra ha passat als mercats, però la tensió de poder entre diferents països segueix estant.
Bueno, home, jo penso que sí, hi ha tensions, però no són comparables. No és que la Unió Europea nasqués després d'una guerra mundial, sinó que van ser dos guerres mundials, tres guerres entre França i Alemanya, i si mirem la història des del 1600, Europa és una història de guerres contínues, pel que sigui, no? Però precisament hi ha aquesta història de guerra gairebé contínua que, curiosament, al mateix temps anava paral·lela a una estreta vinculació cultural, social, tecnològica, industrial, científica, entre tots els països, però certament doncs, contínuament es desencadenaven aquest tipus de conflictes i la culminació d'això van ser dues guerres mundials. I aquí, doncs, molt assenyadament, es va decidir intentar instituir una unió política que eliminés aquesta història, i jo crec que això és un èxit i que el Premi Nobel està molt merescut en aquest sentit. Òbviament segueixen havent-hi enfrontaments perquè tots som diferents, però no es pot de cap manera comparar la situació, diguéssim, d'abans de la Segona Guerra Mundial amb l'actual. Hi ha uns vincles molt estrets entre tots els països, hi ha uns interessos comuns claríssims, i el fet de que les discussions per resoldre les crisis siguin tan llargues, tan complicades i tan difícils és perquè, bueno, perquè al final s'intenta anar consensuant i anar avançant d'una manera, diguéssim, acompassada. Bueno, és el mètode comunitari. A molts ens posa nerviós perquè tots voldríem que d'un cop resolguessin el problema, donguessin un cop sobre la taula, tots es posessin d'acord i diguessin que aquests són els mecanismes que s'han d'adoptar. Però inevitablement, a veure, les economies són diferents, les realitats són dispars, i això és el que tenim.
Senyor Joan Elias, en l'editorial escoltàvem potser la manca de sensibilitat d'alguns països del nord respecte a les situacions difícils que estan visquent, doncs, bueno, que estem visquent tant aquí a Espanya com Portugal o Grècia, entre d'altres, o Irlanda més amunt, però també perifèric. Aquesta sensibilitat és una mancança d'això, de sensibilitat comunitària, o és un interès personal? Que...
Sí, probablement és una insuficient consciència de que pertanyem a una única realitat, en la meva opinió. És a dir, aquesta crisi ha estat ocasionada per molts factors, i un factor important són desequilibris entre les diferents àrees geogràfiques que conformen la Unió Europea o la zona euro. És a dir, els països perifèrics, no? Hem patit o hem experimentat uns dèficits de balança de pagaments al llarg dels anys previs a la crisi que han sigut, han contribuït a aquesta crisi. És clar, però això anava acompanyada d'un superàvit dels països del nord. És a dir, cada desequilibri no és només culpa d'una de les bandes, sempre hi ha una altra banda. I si tots estem en el mateix vaixell, la responsabilitat en termes de mantenir l'estabilitat de la zona no pot recaure només amb uns, per més que se'ls acusi de no haver actuat bé, sinó que els altres, la resta, han de prendre consciència de que no es pot simplement dir, bueno, ja us apanyareu, i espavileu-vos-ho, i nosaltres, com que nosaltres ho hem fet bé i no tenim aquest problema, doncs no tenim cap responsabilitat. Ha d'haver-hi una corresponsabilitat superior de cara, fins i tot, no sé, en aquest moment, no? Doncs s'està reclamant a Alemanya que es faci una política més expansiva, perquè això ajudarà a sortir de la crisi, a afiançar una eventual recuperació. Doncs és així, els alemanys no estan sols, ni els països nòrdics, ni aquests, no? En un altre moment, doncs podrien tenir un problema invers, o si determinats problemes els afectessin amb ells, ells imposarien un altre tipus de polítiques.
Parlant de polítiques concretes per ajudar Espanya a sortir de la crisi, com és el tema del rescat, quin cost té, quines conseqüències té aquest rescat i aquesta darrera dada, doncs, que perjudica Espanya, amb què haurà de pagar tot el cost d'interessos, doncs, i d'eventuals pèrdues que pugui suposar?
Bueno, aquest rescat que no sabem al final si arribarà o no,
que portem
se suposa que sí, però no se sap quan esperant. Ni com. De fet, més que un rescat, del que es tracta és de garantir l'accés als mercats de l'Estat, del deute públic. És a dir, no es tracta tant, és un cas diferent dels d'Irlanda, Portugal i Grècia, perquè no és tant el problema de que l'Estat no tingui diners, sinó que es garanteixi l'accés de l'Estat als mercats financers i es pugui seguir finançant amb normalitat, el qual vol dir que pugui fer les emissions del deute que vol fer i que aquestes emissions es facin a un preu raonable. Per això el rescat, més que un rescat, seria habilitar una línia de crèdit que potser ni tan sols es faria servir, però que estaria allà i que, per tant, donaria la senyal de que l'Estat, que hi ha un recurs allà, en últim extrem, i fins i tot això també permetria que el Banc Central Europeu pogués també recolzar el deute espanyol. Amb això n'hi hauria prou. Ara bé, clar, un rescat d'aquest tipus s'estableix el que se'n diu la condicionalitat, i això vol dir, doncs, unes condicions de compliment de determinats objectius, que no sabem quins serien, però que podem suposar que és, doncs, un estricte compliment dels objectius de dèficit, de deute, de sanejament del sector públic i d'adopció de mesures estructurals.
I de control, imagino.
I de, bueno,
des de la Unió Europea. Control pressupostari,
sí,
control...
Sí, sí, esclar, control pressupostari, però, bueno, doncs, sí, sí, tot encaminat a garantir de que doncs el país recupera la seva solvència, no? La seva capacitat de pagament i de creixement.
Senyor Joan Elias, economista i membre del Servei d'Estudis de la Caixa, tenim amb nosaltres, com a contertulians d'avui, el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial. Bona tarda, senyor Bastida.
Hola, bona tarda.
I el senyor Pere Guinjoan, economista, especialista financer. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja que els tenim amb nosaltres, ja que la passada edició del programa, el dijous passat, vam parlar sobre la cimera, els volia convidar a fer alguna pregunta, si tenien, sobre l'estat de situació actual de la Unió Europea i una mica el procés que estem vivint.
Una de les coses que deia aquí en Joan Elias és això, el cost, no? Que semblava que la cimera de juny, diguem-ne, semblava, doncs, que s'havia acordat mutualitzar part del cost del rescat bancari tant d'Espanya com d'Irlanda, i sembla, doncs, que els alemanys i els seus escolanets, per dir-ho així, Finlàndia i Països Baixos s'han fet en darrere. A propòsit d'això, avui hi ha un article a la premsa, diguem-ne, espanyola, amb un diari principal, de Tano Santos, que és professor de Columbia University, dient això, que acabarem pagant l'últim cèntim, no? Francament, a mi em sembla bé. És dir, aquests deutes espanyols... El deute extern espanyol és bàsicament un deute bancari, diguem-ne. El deute públic és menor. Tot això d'aquí es va fer i vam incórrer nosaltres, honestament, perquè les persones que ens havien de representar controlant això d'aquí, el Banc d'Espanya, el govern, qui fos, diguem-ne, es van adormir al volant. El totxo, el Banc d'Espanya tenia mecanismes aleshores per controlar-ho i no ho va fer. És veritat que hagués suposat un gran daltabaix polític fer-ho, diguem-ne, no? A l'època.
Un cost polític,
sí,
però que hagués estat necessari.
Però està clar, governador del Banc d'Espanya, obligatori no és acceptar el càrrec, diguem-ne, si un l'accepta...
una responsabilitat.
Exacte, i això no es va fer. En definitiva, van ser els nostres representants, sigui el govern, sigui el Banc d'Espanya, sigui que ens van ficar amb aquesta situació. Jo, els nòrdics, els entenc, si vostès ho van fer, és veritat que va ser amb diners prestats pels nòrdics, diguem-ne, no? Però eren prestats a títol de deute, no a títol de capital. Si haguessin estat enviats per títol de capital, aniríem a repartir-nos les pèrdues, però era molt clar que allò era un deute. A mi em sembla molt bé que, diguem-ne, que nosaltres fem front a això, haguem de fer front a això d'aquí.
Senyor Elias, com ho veu?
Sí, no, entenc la posició. També és cert que durant l'època de l'expansió de la bombolla immobiliària, els tipus d'interès que teníem aquí eren anormalment baixos. I aquí sí que el Banc d'Espanya...
I ho eren perquè era un interès...
Perquè eren els interessos que els interessava als alemanys. I tot això també va alimentar la bombolla. És a dir, per això deia jo allò de la responsabilitat. És a dir, quan compartim moneda, quan compartim tantes coses... És veritat que nosaltres, al final, la responsabilitat és de cada... és de qui és. Però és que l'entorn, és a dir, no només els tipus anormalment baixos, el Banc d'Espanya mai hagués mantingut uns tipus així, sinó també el fet de que, bueno, del que el crèdit precisament va venir sobretot de les entitats financeres alemanyes. Per tant, ara dir, no, escolta, mira, això és el vostre problema, arregleu-ho.
Sí. I és arregleu-ho per pagar-los a ells.
Clar, els deutes s'han de pagar. Això,
sí, sí.
Això no hi ha discussió, a no ser que es deixin de pagar.
Que això però, és un altre
sí,
tipus
sí,
de discussió.
Aquí hi ha una qüestió, aquesta del pagament del deute. Òbviament aquest deute, aquesta barbaritat de diners que devem i que cada any afegim, perquè cada any hi ha un dèficit que suma com 90.000 milions d'euros, que és una barbaritat, és molt difícil desendeutar-se o tornar a deutes quan l'economia no creix i més aviat està en recessió. I aquí tornem a la corresponsabilitat. Escolta, a nivell comunitari, jo ho he dit abans, jo trobo a faltar una acció més decidida per facilitar l'expansió de les economies. I no estic parlant de polítiques keynesianes tradicionals, però potser alguna cosa més es pot fer. Si hi ha tants diners per solucionar el problema de la banca, algun diner pot haver-hi per invertir en sectors productius, no ho sé.
Justament avui, un dels diaris principals del nostre país ens despertava amb la notícia del traspàs de la planta Ford, d'automòbils Ford, de Bèlgica a València, no? I el trasbals que això ha suposat per la gent de Bèlgica i positivament per aquí. Com ho veu aquest, o com ho veuen vostè precisament,
bueno,
senyor Bastida, que és enginyer industrial?
Jo hi ha una cosa prèvia que voldria preguntar-li al senyor Joan Elias, és com s'entén, vull dir, a veure, tampoc els senyors que es cuidaven a la cimera tampoc no baixen de la figuera. I llavors a mi el que m'estranya és que no hi hagués cap previsió de què pogués passar una mala gestió, és a dir, per part d'uns determinats països, vull dir, però no per dir, sinó per tots, vull dir, perquè, a veure, això ha passat als països del sud, però podia passar perfectament en un altre país del nord. Vull dir, amb això ningú està lliure de poder posar la mà al calaix. Per què no es va fer aquest control? És a dir, per què no els interessava? A mi tinc la sospita de que és que no els interessava. És a dir, que el que volien fer era una cosa grossa i tenien pressa. Perquè, si no, veure, quan van començar a veure que hi havia algun problema, vull dir, havien de reaccionar i prendre unes decisions que no es van prendre. Això seria un tema que a mi me...
Pues funciona així.
Bueno, jo, doncs no és molt malament.
Jo he seguit tot el procés i les discussions a cada cimera doncs s'allarguen i es discuteixen. Es decideixen coses que després es tiren enrere perquè es veu que no són prou adients, s'avança, es retrocedeix... Això és un gran problema per nosaltres, perquè nosaltres
perquè
tenim un problema...
Perquè retenció als mercats, també...
Sí, exacte, perquè això no resol el problema de l'accés al finançament, no ja dels estats, sinó de les entitats financeres, de les empreses privades i del flux del crèdit. Si això de cop trobés la solució i dius, mira, pim-pam, això és la solució, doncs la situació es normalitzaria i podríem sortir-nos, però... bueno, és una lluita constant a veure d'imposar les posicions de cadascú, els interessos, conjuntar-los, arribar a un factor comú, posar-se d'acord, tirar enrere, endavant, i així estem, eh? I el panorama és aquest.
I aquí s'ha ajudat que la tarifa Tobi s'hagués aplicat molt més abans?
No sé per què, no. És un... espècie d'impost i això...
Sí, bueno, però els anglesos no volen.
No, els anglesos ni altres. És un tipus de... És a dir, això no és una solució, això és un... Els impostos són per recaptar diners, tampoc recapta tants diners, la previsió que hi ha. També això té molts problemes a l'hora d'implantar-se... Bueno, són decisions polítiques... que, al meu entendre, no té incidència sobre la crisi.
El que sí que tenim sobre la taula és la unió bancària i la unió fiscal, que són una mica els dos temes cap als que ens dirigim més directament: l'interès de la unió bancària per part d'Espanya, l'interès de la unió fiscal per part d'Alemanya. Això ho veurem properament?
Sí, ho veurem. Bueno, la previsió és que la propera cimera de desembre de caps d'estat i de govern aprovi la unió bancària, si més no els principis, els reglaments. El que passa és que el que ha quedat clar en aquesta cimera d'octubre és que la implantació del mecanisme del supervisor únic, que és el que es llançaria el més important, que serà el Banc Central Europeu, s'anirà posant en marxa progressivament al llarg del 2013. I això és així perquè els alemanys això no ho volen aprovat abans de les seves eleccions, que són el setembre-octubre del 2013. Per tant, ens passarem tot l'any contemplant...
Esperant que siguin les eleccions d'Alemanya.
Sí, perquè les resistències d'Alemanya són importants. Ja ha canviat una mica la naturalesa del regulador. Ells tampoc volen que el Banc Central Europeu controli totes les entitats bancàries, especialment que no ho controli les entitats seves, una sèrie important en nombre, que tenen uns problemes i això no volen interferències exteriors.
No volen ensenyar les vergonyes.
Bueno, Alemanya té poder de veto en totes aquestes decisions i imposa els seus criteris. I
serien les caixes?
Les caixes alemanyes, sí. Ho tenen complicat. Però, bueno, és que hi ha, certament, a Europa hi ha 8.000 entitats bancàries. Vull dir, és que el Banc Central Europeu posar-se en marxa i pensar que l'1 de gener del 2013 ja és el supervisor únic, tampoc és realista.
Senyor Guinjoan.
No, volia dir que, vaja, coincideixo, que la supervisió bancària, això sí, serà la primera mesura d'unificació. El que passa que la Unió Bancària té dos altres elements importantíssims, que aquests, diguem-ne, no hi ha ni tan sols calendari, amb molta sort vindran el 2014 o el 2015, que són un règim comú d'insolvències bancàries i quina autoritat declara la insolvència d'un banc. Pensin que un banc no és com una companyia mercantil normal, la insolvència de la qual ve perquè els creditors no els hi paguen ni van al jutjat i reclamen la fallida o el que sigui. Amb un banc això no passa. Les insolvències bancàries són perquè alguna autoritat declara aquella entitat insolvent i no se li torna a prestar, diguem-ne. No? Aquí a Espanya n'han vist exemples molt recentment d'això d'aquí. Doncs, per tant, una autoritat europea capaç de declarar insolvències bancàries. Dos, Imaginem, per exemple, que això hagués sigut un supervisor europeu que hagués dit que Bankia, i recordin doncs, els noms famosos que hi havia en el Consell de Bankia i gestionant Bankia, doncs que allò era insolvent. Imaginem els marramiaus que s'haguessin sentit en llocs poderosos de tot l'espectre polític del nostre país passant això d'aquí. Diguem-ne, la regulació d'insolvències bancàries. Segon element importantíssim, el fons de garantia de dipòsits comú garantint els dipòsits amb euros. És dir, per molt que l'Estat espanyol garanteixi els dipòsits bancaris amb euros també ara, si eventualment Espanya, i Déu no ho vulgui, es veiés fora de l'euro, Espanya no podria garantir-ho, això hauria de pagar amb...
Hi ha aquesta possibilitat, Espanya fora de l'euro?
Remota, però hi és, sí. Sí.
Senyor Díaz, vostè com ho veu?
No, és una hipòtesi que no es contempla. No contemplem. És com dir, bueno, és que es pot apagar el sol, sí. Però sí. No, és cert el que diu el Pere i en Joan. Fins i tot ara el tema d'aquesta altra pota, el mecanisme de resolució de crisi, sembla que s'està fins i tot refredant. O sigui que és complicadíssim, arribar.
I sense això no hi haurà unió bancària veritable?
Sí, és una pota que sense això no funcionarà.
Si no hi ha un control exigent que tingui un poder real,
no suposarà res.
I una garantia de dipòsits amb euros a qualsevol país de la Unió Monetària Europea. A pagar per algú, diguem-ne, de solvència indubitada, diguem-ne, no? Més enllà dels estats.
Sí, no, a veure, és que sense sortir de l'euro, si l'Estat, no dic Espanya o qualsevol Estat, tingués que garantir tots els dipòsits... És que l'Estat no té fons per garantir-ho, això. I de fet, ja hi ha reglaments i directives comunes sobre el tema de la garantia de dipòsits. Però, esclar, com hem vist en aquest país, això es fa servir doncs, al final com li convé a cada moment per la conjuntura i tot això s'hauria de reglamentar a nivell comunitari perquè tot això fos coherent.
Senyor Elias, a mi m'agradaria fer-li una darrera pregunta, abans no enllacem ja amb l'actualitat econòmica i la tertúlia. Els desequilibris geogràfics que es parlaven, no?, que parlàvem en un inici, que parlava vostè, doncs que existeixen entre els diferents països de la Unió Europea, poden dificultar aquesta futura unió fiscal? Perquè, clar, probablement els impostos doncs s'apliquen en les zones geogràfiques, en els països, segons la conjuntura, segons... O no, podem
no,
fer una,
és que de moment...
una vara de que tots som iguals i tots...
No,
i va tant i el...
Tampoc es va a unificar els impostos, eh? De fet, el que es pretén, sobretot, és garantir el compliment dels pressupostos que es pacten. I establir el que se'n diu contractes perquè els països es comprometin d'una manera molt més seriosa a fer les reformes i els canvis que s'exigeixen i que es consideren necessaris perquè l'economia pues, funcioni d'una manera, diguéssim, flexible i eficient.
És a dir, seria més de gestió pressupostària
seria més de control.
Sí, control.
És una qüestió de control, no tant d'harmonització de
fiscal,
les bases fiscals.
O de polítiques
aquí
fiscals.
Aquí encara no hi arriba.
Potser en un futur.
Perdoni, hi ha dos temes que ha tret i que són importantíssims, els hauríem de reprendre. La fàbrica del Mossafes de Ford i els impostos Tobin.
Doncs amb dos temes els reprenem a la nostra tertúlia en uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs seguim a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara repassant amb Sara Cruz l'actualitat econòmica de la setmana i principalment del dia. Un 80% de les farmàcies secunden la vaga contra els impagaments.
El col·lectiu manté el tancament per la situació d'ofec econòmic en què es troben els impagaments de la Generalitat, tot i que el govern va dir dimarts que els pagarien en 48 hores. De moment, encara no han rebut els diners pendents des del juliol. El president dels farmacèutics ha assegurat que no els agrada haver de recórrer aquesta protesta, però que la situació és insostenible possible i volen aixecar un senyal d'alarma.
El 66,8% d'empresaris de la PIMEC es manifesten partidaris de l'estat propi.
Una enquesta de la patronal PIMEC entre els seus associats revela aquesta dada enfront d'un 21,1% d'empresaris que aposta per un estat en un marc federal i d'un 12,1% que aposta per mantenir l'estatus de comunitat autònoma. De l'estudi també es desprèn que un 81,5% creu que una Catalunya independent seria econòmicament viable. I mentrestant, ahir a la nit el president Mas va tornar a parlar de la viabilitat d'un futur estat propi per Catalunya davant de joves empresaris de la patronal PIMEC. Artur Mas va demanar al món econòmic català que no tingui por perquè darrere d'un procés secessionista només cal una Europa forta.
I com parlàvem fa uns moments, en el món laboral continuen els moviments, alguns de positius i d'altres no tant.
Doncs si comencem per les males notícies, els expedients de regulació d'ocupació s'han disparat en un 70% respecte al mateix període de l'any passat. El nombre de treballadors afectats va ser d'un 53,3% més. D'altra banda, però, l'empresa de roba i equipament esportiu nord-americana Foxhead instal·larà la seva seu europea a Catalunya. I aquesta companyia ha invertit 2,5 milions en les instal·lacions ubicades a la província de Barcelona i contractarà 46 persones per treballar-hi. I el fabricant nord-americà d'automòbils Ford ha anunciat també que el 2014 tancarà la planta a Genk, a l'est de Bèlgica, on hi treballen 4,300 empleats per traslladar la producció a València.
I Rato citat a declarar com a imputat el 20 de desembre per la sortida a borsa de Bankia.
Rato serà l'últim dels 33 creallats que compareixerà davant del jutge. Entre els imputats hi ha l'expresident de Bancaja i conseller de Bankia, José Luis Olivas, així com l'exministre d'Interior, Ángel Acebes. A tots els imputats els acusa de presumptes delictes d'estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació de comptes i maquinació per alterar el preu de les coses. I mentrestant, als Estats Units, un jutge de Nova York ha condemnat un exconseller de Goldman Sachs a 2 anys de presó i una multa de 5.000 milions de dòlars per filtrar informació. I a França, el broker, que l'any 2008 va fer perdre 4.900 milions d'euros al banc francès Société Générale, ha estat condemnat a 5 anys de presó i a tornar els diners. La justícia francesa el considera l'únic responsable de les pèrdues causades per un seguit d'operacions financeres especulatives d'alt risc.
I la comissària de Justícia proposa imposar un 40% de dones als consells d'empreses europees.
Vivian Reding proposa imposar-ho de cara a l'any 2020, ja que fins ara l'autoregulació ha fet que només el 13% dels càrrecs siguin femenins. La proposta, però, té ferms opositors. Una bona part de les comissàries europees no la veuen clara i alguns estats com el Regne Unit tampoc. En referència a aquest tema, el Parlament Europeu ha rebutjat el nomenament de luxemburguès Yves Mersch com a membre del Banc Central Europeu perquè consideren que les institucions europees han de donar exemple en la igualtat de gènere i ha mostrat així la seva oposició al fet que la cúpula del Banc Central Europeu no compti amb la presència de cap dona.
A veure si en veiem més en els propers dies o propers anys, com a mínim. I avui el tema central, o un dels temes més comentats a Twitter, ha estat la Fundació d'Amancio Ortega, que dona a Càritas 20 milions d'euros.
Les dues institucions han firmat un conveni de col·laboració del programa d'atenció bàsica i d'aquesta manera la Fundació del propietari d'Inditex posa a disposició de Càritas 20 milions d'euros, com deies, per afrontar diverses necessitats socials en matèria d'alimentació, ajuda farmacèutica, servei de vivenda i material escolar.
Moltes gràcies, Sara Cruz, i comentarem aquestes notícies amb els nostres contactes tertulians en uns segons. We're supposed to be through, but I can't feel that way. We're supposed to be through, be that as it may, people have said we don't belong. Maybe they're right, maybe they're wrong, for I know that you. Avui ens hem llevat preocupats per aquest tancament, per aquesta vaga de les farmacèutiques, de les farmàcies, volem dir, en seguida per un 80% de les farmàcies del nostre país, a Catalunya, i com a protesta, com a mesura de protesta per als impagaments de la Generalitat o els endarreriments en els pagaments del govern. Senyor Pere Guinjoan, com hem viscut aquestes, de fet, 3 hores fins a fer-se el pagament i després doncs s'han mantingut tancades tot el dia.
Miri, la veritat és que ha estat tot el camí, tot el matí tancat.
No ha pogut, no ha anat a comprar res a la farmàcia, no ho ha necessitat.
I no m'ha calgut. Sí que és veritat que avui la premsa portava que el portaveu del govern català s'ha queixat de que, diguem-ne, de que el fons aquest de liquiditat, el govern central, el va pagant.
M'ha semblat llegir
a fascicles, deia
sí,
el senyor Homs.
A fascicles, Homs, no? Deien.
És evident que estem endeutats i així com Espanya en el conjunt depèn d'Europa, doncs Catalunya, endeutada com està, doncs és evident que estem sotmesos a...
Endeutada perquè dona més del que hauria de donar o endeutada perquè realment està endeutada i depèn clarament d'Espanya?
Endeutada perquè està clarament endeutada i depèn d'Espanya. És dir, sense el rescat del govern espanyol, en aquest moment, el govern de la Generalitat, diguem-ho clar, el govern català, la nostra administració catalana, estaria en fallida.
Senyor Bastida, ha hagut d'anar a la farmàcia avui?
No, jo no hi haig d'anar-hi, vull dir, és aquestes coses de moment. I, a més, toco fusta perquè sempre convé no cridar el mal temps que ja ve sol, no? De totes maneres, clar, el fet és... Hi ha dues notícies. Una és aquesta del tancament de les farmàcies que amb aquesta vaga. Però per l'altra també hi havia una altra notícia que jo crec que també és interessant. És a dir, el consum durant el mes de setembre ha baixat un 30%. Jo crec que aquí hi ha dos factors, és a dir, no hem de fer mala premsa. Per un cantó, hi va haver-hi molta gent que va comprar medicaments abans de que hi hagués els increments corresponents, el copagament, i per tant, doncs, això ha fet que molta gent no hagi hagut d'utilitzar les farmàcies. Però el que hi ha un altre, el tema que és important és que el nostre govern no pot pagar d'una manera còmoda a tots els deutes que està pendent. I llavors, doncs clar, ha de sofrir tota aquesta problemàtica amb les farmacèutiques, i suposo que hi haurà altres institucions, també les de caràcter social, doncs pateixen exactament el mateix problema.
Cada vegada que ens trobem amb un tema de pagaments per part del govern, s'al·ludeix a la relació tensa entre Catalunya i Espanya. S'acabarà, això? És a dir, hi ha alguna altra sortida? O és que ens hem endeutat molt, hem de pagar-ho i al final doncs, potser podrem sortir-ne, o hem d'esperar aquest estat propi?
La conllevància és una cosa que costarà arreglar-la. Vull dir, no, això hi serà sempre. És a dir, a més, per un cantó, és cert que el govern està molt endeutat, vull dir, molt endeutat, però les raons són totalment... ja les sabem tots i no cal tornar-les a repetir. Per l'altre cantó, vull dir, també el govern espanyol tampoc no és pas que li vagin tan bé les coses. I, a més, vull dir, doncs no té ganes de pagar. Vull dir, llavors, doncs clar, aquí hi ha l'estira i arronsa constant.
No, anava a dir, miri, he tingut la sort aquest matí al Col·legi d'Economistes, s'han fet unes sessions d'estudi sobre això d'aquí, hi han hagut especialistes de primera línia, s'ha de dir, en favor del col·legi, gent advocant, diguem-ne, els dos models, diguem-ne, no? Els dos models potser extrems, no? El que seria un estat sobirà català independent i l'estat quo actual. I enmig, doncs...
Variacions. Doncs,
jo crec que... Jo estic persuadit, no? que la maduresa democràtica de tothom i el fet que estem a Europa, diguem-ne, sortirem d'aquí, diguin el que diguin les lleis. Un jurista català de primer ordre deia l'altre dia que allò no es tracta tant de saber què diuen les lleis com de saber qui mana. És dir... per molt que les lleis, diguem-ne, ara semblen blindades, els polítics segur que trobaran un desllorigador per acabar aquest conflicte. El que passa que a mi em sembla que sí que és veritat que els propers mesos seran unes muntanyes russes mentre tot això d'aquí es va negociant. Tot això d'aquí s'ha de dir amb una situació financera que és angoixosa, tant per part d'Espanya, de l'estat espanyol, com per part de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Elias.
doncs hi ha un problema pressupostari que no es resol ni per part de l'Estat ni per part del govern de la Generalitat. I no s'estan fent els ajustos que calen i això...
Caldrien més ajustos?
A veure, és que si estem pagant més del que ingressem, doncs, és clar, doncs vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona. Això passa amb una família...
Seguim gastant més del que ingressem.
Esclar, i això com ho resolguem? Ho resolguem demanant, endeutant-nos, que és un deute que s'ha de tornar en el futur. És a dir, tot això s'ha de tornar. Estem visquent per sobre de les nostres possibilitats. No acceptem que som més pobres que abans. Volem seguir estant el mateix en tots els àmbits. És veritat que es retalla, però no es retalla prou. I mentre no es retallem prou, doncs seguim acumulant un deute que estem visquent de prestat i que en el futur doncs, ho haurem de compensar. És a dir, en el futur haurem de viure per sota de les nostres possibilitats per tornar aquest deute. I mentre això no s'expliqui, mentre això no s'entengui en general per l'opinió pública, i mentre que això no s'assumeixi pels polítics que han de prendre decisions, doncs estem allargant una situació que l'únic que fa és agreujar-la, aquest allargament. I això és així, tots ens agradaria doncs, poder estar més i ser més rics i tot això, però és el que hi ha. Si no generem més renta ni més riquesa, doncs hem d'assumir la realitat.
Ens han quedat pendents de l'entrevista un parell de temes penjats. Un d'ells és els moviments laborals que estem visquent. Per un costat, doncs, les dades que els expedients de regulació d'ocupació s'han disparat en un 70% respecte al mateix període de l'any passat i que això afecta a un 53,3% més de treballadors. I per l'altre, les notícies més positives és doncs, això, la nova planta de Foxhead a Barcelona i el traspàs de la planta de Ford de Bèlgica a València. Aquests traspassos, d'alguna manera, podem dir que Espanya guanya en competitivitat?
No ho sé.
Vostè, que és enginyer
no,
industrial...
No, ho sé, perquè podria... d'entrada, a veure, si això representa que venen aquí perquè la mà d'obra és més barata, malament, vull dir, això no m'agrada. Ara, si això ha de representar que comportarà un valor afegit en quant a qualitat del que presentem, és a dir, tant el que és aquí a Catalunya, vull dir, en el tema de l'empresa aquesta de roba i d'equipaments, si això implica que nosaltres aprendrem i que en traurem un valor afegit i que hi aportarem un valor afegit, llavors sí que això és important. Ara, si només és perquè és més barat, això no m'interessa. Igual que el Musafes, vull dir, si és per lo mateix, és a dir, si és perquè la mà d'obra és més barata, jo crec que això, a la primera que vingui, vull dir, doncs s'aniran a un altre lloc. Té un avantatge, lo del Musafes, que això sembla que apoyarà o sembla que vindrà acompanyat d'un interès més gran amb el corredor mediterrani. Però això no és valor afegit. Això és una cosa que aprofitem perquè es faci el corredor.
Circumstancial, podríem dir.
Circumstancial, purament. Vull dir, però vull dir, si això, si venia a fer aquests cotxes al Musafes, a mi em sembla molt bé, però no solament per mà d'obra. És a dir, jo recordo quan va venir la Volkswagen aquí a Catalunya, vull dir, doncs semblava, vull dir, que havia de ser una cosa que ens ho arreglaria tot perquè compraven Seat, etc, etc. Però si això no anava acompanyat, i això sí, el qui ho portava en aquell moment ho sabia, si això no anava acompanyat d'un valor afegit que era tecnològic, això no tenia cap sentit.
Senyor Guinjoan.
Clar, jo no, soc, no tinc la sort de ser enginyer, soc economista i la feina que,
i la feina que hi tinc. I més en els últims anys.
Exacte, no. A mi em sembla que, a veure, que la causa amagada de la crisi, és a dir, tenim aquest endeutament i això que vam estirar més el braç que la màniga durant molts anys, els primers anys de l'euro. Però a sota d'això d'aquí, aquest va quedar amagat diguem-ne, un deteriorament de la relació real d'intercanvi que hi va haver, per dir-ho en termes tècnics, pel sorgiment de la Xina, de la Índia i dels nous països industrialitzats. És a dir, aquests països són capaços de produir samarretes venudes aquí amb uns magatzems de material esportiu a 2 euros i tothom hi guanya pel camí. Això d'aquí nosaltres no ho podem fer amb els nostres salaris, però és...
Bé, tothom hi guanya, amb les condicions en què viu la població allà, que no són probablement les condicions de vida que tenim nosaltres aquí.
No.
Potser si igualés aquest benestar, potser no hi haurien aquestes diferències.
De moment, la gran majoria de la població xinesa l'any 1980 vivia en la misèria més espantosa, i ara viuen, han sortit d'aquesta misèria. Viuen molt precàriament, segurament, aquests obrers, d'acord amb el que nosaltres considerem acceptable. Però és veritat que en tota la història de la humanitat mai tants centenars de milions de persones havien sortit de la pobresa com amb aquests moviments, diguem-ne, no? Això compta perquè això d'aquí mereix un respecte. Però sí que és veritat que això d'aquí a nosaltres ens va empobrir relativament. Gent que es dedicava a fer samarretes a Catalunya, doncs ara no les poden fer de cap manera.
S'han de dedicar a altres coses que aportin més valor afegit.
I que, diguem-ne, a mi em sembla que la gent, diguem-ne, que gestiona la planta del Almussafes, tant la direcció com els sindicats, com els mateixos obrers, com que s'hagin avingut a donar condicions que l'empresa Ford troba atractives per fer aquests cotxes a València més que a Bèlgica, per molt que potser sí que hi ha hagut alguna retallada, si no de salaris, d'altres condicions laborals, a mi em sembla una notícia fantàstica d'això d'aquí, no? De maduresa nostra, de començar a agafar aquest toro per les banyes d'aquest motiu subjacent que li deia de la crisi i de realment de voler-ne sortir per les nostres pròpies forces també. No?
Senyor Elias.
Sí, però sí, estic d'acord amb això, sempre que i això serveixi per aportar valor afegit a la nostra activitat.
Crec que és efectivament una molt bona notícia i crec que també ha de servir per pujar-nos, no pujar-nos la moral, sinó per pensar que tampoc tot està tan malament ni ho fem tot tan malament. És evident una qüestió de costos, però si les multinacionals decideixen produir en un lloc és per l'eficiència del centre productiu i per
factors... I també l'estabilitat
social, i per les condicions, exacte. Per tant, i no només això, sinó que estan havent-hi molts exemples d'empreses que, donada la situació interior, són capaces d'exportar, de guanyar competitivitat exterior. Estem guanyant quota fins i tot de mercat, tot i que la Unió Europea està en recessió, les exportacions espanyoles estan creixent a un ritme molt important, les exportacions de serveis també van molt bé, el país està recuperant productivitat i competitivitat, i les notícies del mercat de treball són molt dolentes. Demà sortirà l'enquesta de població activa, serà un desastre, les dades de la DERE són molt negatives, però també haurem d'interpretar això com que el mercat de treball sempre reacciona amb retard i ara estem acabant de fer aquesta neteja que ens ha imposat la recessió i que, per tant, comencem a estar en condicions de, encara que ara ens sembli tan llunyà, de millorar substancialment les situacions de l'economia.
Senyor Elias, ens alegra que ens doni aquestes bones notícies per acabar el programa. Senyor Elias, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies,
senyor
Pere
Guin Joan, senyor Jordi Bastida, gràcies.
Gràcies,
gràcies també gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Sara Cruz, l'ajuda de la Blanca Aranyó i, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ens tornem a trobar ja no la setmana que ve, perquè és 1 de novembre, Tots Sants, sinó la següent, com sempre, els dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.